Tota la informació esportiva a temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Què tal? Molt bona tarda. Com estan? Salutacions cordials. Temps d'informació esportiva. La sintonia de Ràdio Maricel és el temps de descompte d'aquest dilluns 22 d'octubre de 2012. I què ens ha deixat el cap de setmana a banda de pluja? Doncs ens va deixar aquest acte d'homenatge al malaurat Pol Lahoz el passat dissabte al pavelló de Pinsbens. El Club Bàsquet Sitges, recordem, va presentar a tots i cadascun dels seus equips en el marc d'aquesta emotiva jornada de record per al jove jugador traspassat. Per cert, els volem recordar que fins al dia 31 d'aquest mes continua la campanya de recollida de taps de plàstic. Els diners que se'n recaptin seran lliurats al Laboratori de Recerca sobre el càncer infantil de l'Hospital de Sant Joan de Déu, del qual recordem també el Club Bàsquet Sitges n'és soci col·laborador des de l'any 2008. I en el pla estrictament esportiu, doncs, nova victòria del sènior A del Club Bàsquet Sitges, que es va desfer del Cambrils per una diferència de més 21, 96 a 75, sisena victòria consecutiva i el conjunt de Fermí Sánchez, que continua liderant la classificació. I en futbol, la jornada ens ha deixat resultats no massa satisfactoris pel que fa als nostres equips. La derrota, per exemple, de la Unió Esportiva Sitges dissabte a la tarda 2-0 al camp de l'Anoia, segona derrota que encaixa el conjunt de Manel Rodríguez. No va ser ni de bon tros un bon partit per als Sitges. I l'empat a 1 d'ahir a la tarda del Sobrense davant l'Òdena va començar a marcar molt aviat al primer minut de joc el conjunt igualadí. I un gol de Blas Segarra al minut 94 va salvar els mobles, com a mínim un punt per al Sobrense. D'aquí uns moments, per tant, repàs de la jornada futbolística en aquest temps a descompte. I en hoquei patins, el partit que s'havia d'haver jugat el passat dissabte entre el Club Patí Sitges i el Lleida Llista Blava es va suspendre. Per què? Doncs perquè el conjunt lleidatà no es va presentar justificant-ho o justificant, millor dit, la seva no presència aquí a Sitges dissabte amb 5 baixes mèdiques. Tractarem, doncs, de saber alguna coseta més de tot plegat. Tenim previst una conversa amb el coordinador del Club Patí Sitges, amb en Magí Mestre. Tot això i més des d'ara i fins les 9. Comencem. Temps de descompte d'aquest dilluns 22 d'octubre que els estarà acompanyant, com dèiem, fins al punt de les 9 en companyia d'en Toni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Futbolísticament parlant, Toni, no ha estat una bona jornada, almenys per als Sitges i per al Sobrense. Sobrense, com a mínim, va poder salvar un puntet gràcies, com dèiem, a aquest gol en semi-errada també del Blas Segarra, al minut 94, empat a 1 ahir a Aiguadols entre Sobrense i Òdena, i el Sitges, que va caure derrotat 2-0 al camp de l'Anoia, a Vilanova del Camí.
Sí, el Sitges no va jugar un bon partit, no li va sortir res, sobretot a la primera part. A la segona sí que vam veure un Sitges diferent, un Sitges que va voler, el que passa que estava negat de cara al gol, i doncs quan no entra la pilota malament, no? És una jornada en la que tan sol el Sobrense ha aconseguit aquest empat, però que eren davant de dos rivals que teòricament ni sobre el paper no són rivals inquietants ni per un ni per l'altre, el que passa que no ha sortit lo bé que un esperava i al final un se té que conformar amb aquest punt que salvava el Sobrense, perquè el cas dels Sitges, doncs, ja ho van veure, i el cas del Sobrense, doncs, un punt.
Li preguntàvem ahir al Josu, al míster del Sobrense, si aquest empat no deixava de ser un pas enrere per al Sobrense, més que res perquè si mirem els resultats d'aquesta jornada número 7, els equips de dalt han guanyat tots. Va guanyar el Sant Cugat, que li va fer un 1-4 a les Roquetes a domicili. Va guanyar també el Sant Mauro, que va guanyar, atenció, 3-7 al camp del Capellades. El base Vilanova va patir més davant un os, com és el Fàtima. Va guanyar per la mínima 1-0. En fi, que aquests equips, Toni, no, de moment no baixen del carro.
No, clar, ells...
Compte amb la penya jove, també, sí, que li va fer un 0-5 al Riu de Villas.
Està quart, no?
Sí, s'ha col·locat. De moment, tercer.
Tercer?
Sí, sí.
Doncs imagina, no? Sí, la penya jove doncs, va fent el que fa el seu entrenador, no fer soroll, fer feina, no? I això és el que està fent la penya jove. Però torno a repetir, el Fàtima doncs, li va donar feina al Base Vilanova, però va guanyar. El Capellades és un equip que aquí va donar feina, en canvi va al líder, a Sant Mauro, li fa set, no? Uh-huh. I el Sant Cugat, tot i que diuen que no és res, que tan sol és un parell de jugadors que marca la diferència, li va fer 4 gols a la Roca.
Sí, doncs per no ser res, de moment està fent un inici de temporada fantàstic. Té un jugador que marca gols per un tubo, que és de fet el Pichichi, que és Ivo Luque. I bueno, tenir un jugador així també és un actiu important.
Sí, clar, clar, és molt important, no? El que passa que si mirem aquests 4 o 5 equips de dalt, doncs tots tenen jugador interessant i tenen una bona plantilla. Si mirem el Sobrense no cal descobrir a ningú perquè té una magnífica plantilla. Si mirem el Base Vilanova idem de lo idem. Si mirem el Sant Mauro s'ha dit fins i tot que tenen jugadors de tercera divisió. Si mirem el Sant Cugat té el Libo. Si mirem la Penya Jove doncs té 2 o 3 jugadors molt interessants i té un Joanet que ha ressuscitat i que està marcant gols. Doncs són equips, si mirem els Sitges, doncs té el Sergio Ximénez, té el Quique, té jugadors, li falta alguna cosa al mig del camp, però té jugadors. Sí que és molt aviat, que poden passar moltes coses, tenen que ensopegar més d'un equip, segur, però aquesta ensopegada ahir, el dissabte dels Sitges i ahir del Sobrense, perquè per mi és mitja ensopegada del Sobrense, doncs clar, és massa aviat, no? I ja el Sobrense ha empatat 2 partits.
Sí, un contra el Sant Mauro, precisament, i el d'ahir, com dèiem, davant l'Odena, gràcies a aquest gol sobre la campana, com s'acostuma a dir en aquests casos, de Blas Segarra al minut 94. Una jornada a nivell futbolístic que també ens ha deixat una nova victòria del juvenil A de la Blanca Sur, el juvenil de preferent, que va guanyar per 3-2 a la Fundació Leti Vilafranca i a la tarda al Nou Pinsbens. Atenció, perquè la Blanca continua invicta. De moment, els 3 partits que disputat aquí al Nou Pinsbens, els ha guanyat tots 3, manté l'anomenada mitjana anglesa.
Sí, sí.
Guanya a casa, empata fora.
Empata fora. N'hi havia un equip que estava invicte, que era el Cubelles, i va perdre ahir 2-1.
Sí, senyor.
I doncs l'únic equip que està aguantant allà és la Blanca Sur.
I atenció que la propera jornada ens depara un Cubelles-Blanca Sur.
Serà impressionant,
sí,
eh?
Sí, de moment la classificació manen el Cornellà i el Cubelles, tots dos amb 12 punts, i la Blanca és tercera amb 11, per tant un bon inici el que ha tingut el conjunt de David Porras. Pel que fa al món del bàsquet, el passat dissabte el pavelló de Pinsbens va viure una molt emotiva jornada en l'acte de presentació dels equips del Club Bàsquet Sitges, tant masculins com femenins, un acte que va servir també perquè el club homenatgés la figura del malaurat Pol Lahoz, el jove jugador traspassat ara fa tot just una setmana. Un pavelló de Pinsbens ple de gom a gom, molt de respecte, moments certament emotius, sobretot quan el club va fer el passi d'un vídeo recordant doncs una miqueta la trajectòria vital i esportiva d'en Pol Lahoz, un acte que bé, repetim, va ser molt, molt, molt emotiu, un pavelló de Pinsbens que feia molt de goig per bé, assistir, com dèiem, a aquest acte de presentació dels equips del bàsquet Sitges. El primer equip, el sènior A, que va guanyar per 21 punts de diferència, 96-75 al Club Bàsquet Cambrils. No va ser fàcil, de fet, el conjunt de Fermí Sánchez no va poder resoldre i no va poder marxar del marcador fins a arribar a l'equador del maig, fins als 2 últims quarts. Per tant, 6a victòria consecutiva, 6 partits, 6 victòries, i el Club Bàsquet de Sitges que ha posat una pedra més en aquest camí que l'ha de dur, teòricament, a la primera catalana. Falta molt, però de moment la cosa pinta molt, molt i molt bé. I la tarda de dissabte també s'havia d'haver jugat un partit d'hoquei patins, Toni, entre el Club Patisitges i el Lleida Llista. Al final, doncs, va passar que el Lleida Llista no es va presentar, al·legant baixes mèdiques, fins a 5 baixes mèdiques va presentar amb el conjunt lleidatà. La història, bé, intentarem doncs, que el Magí ens la comenti també una miqueta, però es veu que el Lleida Llista volia jugar divendres.
Divendres, sí, divendres a la nit.
El Patisitges va dir que, home, que hi ha jugadors que treballen i que no anava bé jugar divendres. Uh-huh. Aleshores, doncs, el Lleida Llista ho va arreglar no presentant-se, i sí que va presentar o va al·legar en aquest cas les baixes mèdiques. Sabem que el Club Patisitges investigarà una miqueta el cas, per
sí,
dir-ho així.
A més, la federació no pot ser molt, molt tonta, si no comprèn que el dissabte estaven malalts i el divendres no, perquè clar, si volien jugar divendres era que tenia tota la plantilla.
Sí, sí. De cop i volta se't cauen 5 jugadors...
Clar. Sí, en un dia,
no sigui una passa o un virus,
clar, en un dia sí, sí. És molt difícil, no? Però bé, ja sabem que en tot això els equips que manen són els equips grans.
Això va molt lligat perquè em sembla que el primer equip del Lleida tenia partit de l'Hockey Lliga i clar,
sí, sí, anava a jugar a Voltregà.
A Voltregà, sí, sí.
Jugava amb el Voltregà
i clar, molts cops
porta algun jugador d'aquests, doncs que poden jugar perfectament donant-li minuts amb el primer equip i doncs el que va passar segurament és això, no? Clar, divendres podien jugar, dissabte no perquè jugaven a Voltregà.
En fi, una cosa molt, molt estranya en qualsevol cas, però una més dins de tot aquest garbuix que a vegades suposa el món de l'hoquei patins. En parlarem, com dèiem, intentarem que el Magí Mestre, el coordinador del Club Patí Sitges, ens expliqui una miqueta la història d'aquest partit o d'aquest nou partit que de moment està en mans del comitè de competició de la federació per veure què passa, si el farà jugar o si veurà que el Lleida doncs, no ha obrat bé i per tant els punts li donarà al Club Patí Sitges. Veurem.
Jugaran,
sí, sí, l'aposta... Vaja, si haguéssim de fer una aposta és que, com diu el Toni, la federació obligarà a jugar el partit. No crec que ho tingui tan clar.
No, no, perquè d'aquesta manera la federació se rentarà les mans, jugaran i no passarà.
Molt bé, doncs, feta ja amb aquesta prèvia, comencem ja i d'aquí uns moments repassem resultats de futbol. Els primers resultats de futbol base, menys els que tenim al damunt de la taula, alguns corresponents als equips de la Unió Esportiva Sitges, per exemple, dir que el Benjamí A va guanyar per 1-4 en la seva visita al camp del Viladecans, que el Benjamí E va guanyar per 3-1 al Vilanova del Camí, aquí a Aiguadols, que el Benjamí B li va fer un 2-5 al Club de Futbol Vilanova. El pre-Benjamí A va perdre per la mínima 3-2 al camp de la Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca, que el Benjamí C li va fer un 0-18 al Club de Futbol Vilanova, que el Benjamí D i el Quintinenc van empatar amb gols 4-4 i que el pre-Benjamí B va perdre a casa 1-2 amb el Martorell. I de moment, com els dèiem en la prèvia, continua la trajectòria positiva de la juvenil A de Preferent de la Blanca Subur. Partit de la cinquena jornada que es va jugar ahir a la tarda al Nou Pins Vents. Blanca Subur 3, Fundació Atlètic Vilafranca 2, amb gols de Guillem Vinyola, Jaume Jordi Llopis i Albert Barberà. La Blanca, que, com els dèiem també, és tercera a la classificació, amb una suma fins ara 11 punts, ha guanyat els 3 partits que ha jugat el Nou Pins Vents i n'ha empatat 2, els que ha jugat lluny de Sitges. La classificació, de moment, encapçalada pel Cornellà i pel Cubelles, amb 12 punts, el Cubelles que va perdre aquesta última jornada i la Blanca, com dèiem, és tercera amb aquests 11 punts. I atenció, molta atenció al partit del proper dissabte a la tarda que enfrontaran el Cubelles i la Blanca. Resultats per cloure aquest primer bloc de marcadors de futbol femení. L'Alevi Infantil del Suburense afrontava la setena jornada en rebent aquí al Valls. Al final, victòria del Suburense 7-2. També àmplia golejada del Infantil Cadet, que es va desfer del Fàtima per un contundent 22-0. I ahir al migdia, també aquí a Aiguadols, en partit de la cinquena jornada de la primera divisió femenina, Suburense 1, Sant Ignasi Esportiu 1. Arriba el moment ja de repassar d'aquí uns moments la setena jornada del grup 12 de la tercera catalana de futbol, centrant-nos doncs, bastant en el que va passar dissabte a la tarda a Vilanova del Camí, amb la derrota 2-0 de la Unió Esportiva Sitges al camp de l'Anoia. No va ser el millor dia dels Sitges, que va encaixar la seva segona derrota de la temporada, després de perdre, com saben, el derbi de la segona jornada amb el Club de Futbol Suburense, i el Suburense Camp ahir a la tarda salvava com a mínim un puntet gràcies a un gol de Blas Segarra al minut 94. I els resultats que ens deixa aquesta setena jornada són els següents. Riu de Villas 0, Penya Jove de la Roqueta 5, Anoia 2, Sitges 0, Capellades 3, Sant Mauro 7, Sant Sadurní Atlètic 0, Montserrat Igualada 2, Base Vilanova 1, Fàtima 0, Hortonenc 1, Fundació Atlètic Vilafranca 2, Sobrense 1, Òdena 1, La Roqueta 1, Sant Cugat 4 i La Granada 1, Ribes 1. El Ribes que continua sense guanyar. Empat entre el Sant Cugat i el Base Vilanova al capdavant de la classificació. Tots dos sumen 16 punts. Tercer és la Penya Jove amb 15, quart el Sant Mauro amb 14. Té pendents, repetim una setmana més, aquests minuts de la setmana passada, després d'anar guanyant el seu partit per 4-0. En qualsevol cas, el Sant Mauro, de sumar finalment aquests 3 punts, es col·locaria líder. Però de moment, si ens fiem de la classificació de la Federació Catalana, el Sant Mauro ocupa la quarta plaça amb aquests 14 punts. 14 punts també té el Sobrense, que és cinquè, després de l'empat ahir amb l'Òdena, 12 per Riudevitlles, el Sitges, que ocupa la setena plaça amb 10 punts, els mateixos que la Fundació Atlètic Vilafranca, 9 punts per Òdena, 7 per Anoia, 7 punts també per Capellades, 6 per les Roquetes, 5 punts sumen la Granada, Montserrat, Igualada i Hortonenc, i els 3 darrers classificats, el Ribes, 4 punts, el Sant Sadurní Atlètic, 3 punts, i Cué, el Fàtima, en 2. Reflexió que ens deixa aquesta jornada número 7, Toni, el que dèiem també ara fa uns momentets, que els equips de dalt no baixen del carro, d'aquest carro inicialment guanyador, i bé, Sant Cugat, que li va fer un 1-4 a les Roquetes, atenció també a la Penya Jove, que, com diuen en castellà, a la chita callando, el Sant Mauro, que tampoc va tenir compassió del Capellades, 3-7, va guanyar el conjunt del Sant Mauro. El Bas Vilanova, que va tenir més feina per derrotar un os, com és el Fàtima. Atenció a aquest Fàtima, que és cué, sí, però que donarà més d'un ensurt, eh?
Sí.
Bàsicament perquè té una manera de jugar molt...
Sí.
Molt guerrera, diguem-ho així.
Molt replegada, no dona espai, és complicat. És un equip que va perdent partits, però no la volessin ningú.
I bé, el Sobrense, que es manté també en aquesta zona alta de la classificació, tot i l'empat d'ahir 1-1 amb l'Òdena, el Sitges, que bé, tot i la derrota, que és la segona de la temporada, al Camp de la Noia es manté també en aquesta zona 6-7, en fi, que de moment ni fred ni calor. Però bé, quina reflexió em faries, Toni, de la jornada?
De la jornada envers els equips de Sitges, doncs, que bé, que el Sobrense salvava el punt, com he dit abans, i que jo crec que el Sobrense té que fer més si vol estar a dalt, i si vol seguir en aquesta línia, perquè té equip per estar-lo, i jo veig que bé, que el Sant Mauro i el Base Vilanova són equips. La prova la tens que, i això la posaré dintre del balanç d'aquesta setmana, n'hi ha un equip com la Penya Jove, que és el segon equip més realitzador i és el segon equip que menys gol l'han fet. El que...
Mira, la Penya Jove fins ara ha marcat 21 gols i n'ha encaixat 6. El Sobrense n'ha fet... No, perdó, el Sant Mauro n'ha fet 23 i n'ha encaixat 11.
Sí, és el màxim realitzador.
Sí.
I l'equip que menys gols l'han fet és el Base Vilanova, que tan sol l'han fet 3.
Sí, senyor.
Això cal tenir-lo en compte moltíssim, perquè...
Això explica, doncs, que el Base Vilanova de moment estigui aquí dalt.
Clar, això vol dir que el Base Vilanova té una defensa molt bona, impressionant, que no encaixi a gols, té un mig del camp que treballa bastant i una línia d'atac que quan té que fer gols marca, no? Potser el problema de los equips sitgetans és això, que estan encaixant gols, que perden punts, com el cas dels Sitges al Camp de la Noia, perquè per mi és superior als Sitges, o com el cas del Sobrense davant del Lòdena. Sí, també la reflexió d'aquesta jornada és que el Lòdena era un equip trampa, és un equip d'aquests que no saps com acabarà. perquè és un equip que ha anat de menys a més i cada vegada més a més. Se tenia una mica de respecte.
Bé, l'Odena va venir a fer el seu partit.
Sí, se tenia molt respecte.
Després deia el Dosso que una miqueta li va sorprendre, no?
No, és que... No,
sorprendre fins a cert punt negativament, però bé, que és molt lícit venir a plantejar el partit que tu vols, doncs replegadet al darrere, després d'haver marcat el primer minut de joc, intentant ella, buscar la contra...
Amb ella l'anava bé, sí, i sí, fins i tot...
Aquí cadascú utilitza les armes que vol,
sí,
i que pot.
Sí, no, i a més va veure... Jo pensava, i pel que vaig veure jo, que tenia lagunes, tenia espais, deixava espais en defensa i que era una miqueta feble la defensa. Ahir me va demostrar que defenen tots i que treballen tots. A mi me va agradar l'Oden aquí perquè va fer el seu partit. El que passa que el Sobrense, doncs, per guanyar els partits necessita una miqueta més, mm-hmm, perquè si no, doncs, clar, passa el que passa.
En parlarem, però hem de comentar primer la derrota dels Sitges, que jugava dissabte a la tarda al camp de la Noia, a Vilanova del Camí. El conjunt de Manuel Rodríguez, que va començar a perdre el partit, diguem-ho així, al minut 3. L'àrbitre xiulava un penal per unes mans, per unes suposades mans a l'interior de l'àrea, i aquest penal comença a marcar una miqueta els Sitges al llarg del partit. No va ser el millor dia. També és d'aquells dies típics i tòpics que dius que estàs jugant 180-200 minuts i no acabes de marcar. I possiblement això és el que li va passar al Sitges, que no va trobar el seu espai dissabte a la tarda a Vilanova del Camí.
No, i jo fins i tot diria que l'entrenador de la Noia, doncs, havia estudiat molt bé els Sitges, perquè va posar un home a sobre del Sergio Jiménez, no li va donar espais, era la referència dels Sitges en atac, que era el que potser funcionava més. El Quique, doncs, posava pilotes, però jugava una mica traçat. A la segona part Manelo va adelantar una mica i això, doncs, es va notar pels Sitges, i va tenir aquesta mala sort de que al minut 3 l'àrbitre, doncs, xiulés un penal que de 25 o de 50 xiulés un, perquè realment el jugador té que jugar amb el que té, amb els braços. No pot jugar sense braços. Si la pilota li va al braç, doncs, clar, el jugador no pot fer res. Una cosa és que tu te portis la pilota. Va xiular aquestes mans, aquest penal, van marcar ells, i a partir d'aquí els Sitges, doncs, se va trobar amb tota... Mira, quan va començar el partit no plovia, comença a ploure quan el partit... Déu-n'hi-do l'aigua que va caure. Això també
va condicionar
una miqueta els Sitges, perquè les coses no l'anaven bé, i amb ell ja l'anaven bé perquè estaven guanyant. Després arriba una badada defensiva dels Sitges, una falta treta per ells al quart d'hora del partit. El més baix de l'equip de la Noia, de cap, marca el 2-0, un gol... per mi, una badada defensiva, sí, del porter, el Benoja se'l va menjar amb patates, i amb el 2-0, doncs, el Sitges va voler reaccionar. La primera part la va llançar, jo penso que la primera part el Sitges no va xutar ni una vegada a porta, i un equip que vol, si no xuta una vegada a porta, doncs ho té molt difícil. La segona part sí que Manel va adelantar la seva línia, va sortir José Luis, un jugador que comença a entrar dintre del plan del Manel. Le va anar molt bé, perquè això va fer que Quique adelantés més la seva condició de conductor de la pilota, i el Sitges va tenir més ocasions, va arribar més, i va posar una miqueta més a prova el Portella de la Noia, però la pilota no va entrar, no va trobar espai Sergio, no estava jugant còmode, no lo deixaven jugar, i tot això va afectar, i al final va acabar el partit 2-0.
I a Manel, que fins i tot reconeixien acabar el partit, més enllà d'analitzar la derrota per aquest resultat de 2-0, que potser a l'equip li falta algun element més.
Sí, sí, ell lo deia ben clar, quan tu tens un delanter que en aquell moment no té espai, si no le deixen jugar, si tens un recanvi tu pots fer proves, però si no tens, si mires a la banqueta i tu són defenses, doncs realment ho tens complicat. Le falta un delanter i le falta alguna cosa més al mig del camp, és el que diu Manel, però sobretot un delanter, i doncs mirarà de treballar i lluitar a veure si ho pot aconseguir.
Doncs escoltem el que deia Manel Rodríguez després d'aquesta derrota, com dèiem, la segona de la temporada, 2-0 va perdre els Sitges, com saben, al camp de la Noia.
Analitzar el partit a través d'un penal, no sé tampoc si és massa just, no? La veritat és que se'ns ha posat el partit molt en contra, molt ràpid, sense haver fet res ells, perquè pràcticament no han arribat ni a porteria en tot el partit, ens han fet dos gols. I, bueno, a partir d'aquí, la primera part, com tu bé deies, molt fluixa, pràcticament no hem arribat, ens ha costat molt trenar tres passes seguits. I la segona, millor... L'equip ha donat una altra cara, però hem fallat molt davant. Hem tingut, sobretot amb els corners, hem tingut totes les corners eren per rematar-los a gol i no han rematat ni un, no? I després un parell d'uns contra uns al Sergio, sobretot aquest últim, que ha sigut el 2-1 i quedaven un quart d'hora i haguessin pogut ficar el partit. Però ells amb el 2-0 s'han sentit molt còmodes, s'han tancat molt a darrere, han renunciat completament a res i no hem tingut encert avui de cara a porteria. No m'ha acabat de, no m'ha acabat d'estar frescos a davant, l'equip a davant no ha acabat de resoldre les situacions que ha tingut. I bueno, han passat els minuts i no ha passat gran cosa i al final hem acabat perdent.
Llàstima perquè, com aquell que et diu, s'ha llançat una primera part, no? La segona sí que l'equip ha millorat moltíssim, però és que la primera, el Sitges no s'ha trobat, eh? I ells, el que tu dius, ells no han tingut res i han marcat dos gols.
Sí, jo penso que he sortit bé, els primers 10 minuts hem estat bé, l'equip estava fent el que se li havia parlat, però clar, el gol ens ha deixat molt freds, el 1-0 ens ha deixat una mica freds, i és que després del 2-0 ja ens ha acabat de matar, no? Penso que no hem reaccionat bé perquè l'equip estava psicològicament segat una mica tocat, no? No hem fet el que teníem que fer, no s'han trobat a gust al camp, ells, bueno, a base de patades llargues i de molta empenta, doncs, han anat parant-nos i no hem trobat el camí. I la segona part potser sí que l'hem trobat més, hem estat més encertats, hem trobat més bandes, hem arribat bastant més, hem creat perill, però no hem marcat gol, no? Jo penso que la clau era fer un gol avui, però és que no l'hem fet, és que ens ha costat molt tenir ocasions i quan les hem tingut no hem estat encertats. És que és aquesta, hem tingut moltes ocasions ja al final, a l'última mitja hora, situacions clares, si no d'ocasió gol, situacions molt clares de centro, d'arribada, i no hem estat encertats. Sempre hem decidit malament l'últim passe, sempre el centro ha anat un pèl per davant, sempre han aparegut una cama, un peu, un porter, sempre ha passat alguna cosa raro que al final no hem pogut entrar en el partit perquè necessitàvem aquest gol per entrar en el partit, no?
Ho parlàvem, Manel, si marca el Sitges un gol, guanya partit.
Sí, perquè a més es veia que érem superiors i que avui el Quique per mi, és que hi ha hagut jugadors que han jugat molt bé avui, però no, davant no m'ha estat fresco.
El Quique potser la primera part no ha jugat massa traçat.
Sí, ha jugat de mig centro, la baixa del Gonza m'ha obligat a ficar el Quique més enrederit, però bueno, el Quique ho fa molt bé i porta molt bé l'equip. Jo per mi, la segona part ha jugat a la mateixa posició, sí, vull dir, no, bé, no,
sí,
no.
Però ja estava el José Luis més adelantat.
Clar, el problema que tenim és que ens falta gent davant, perquè José Luis pràcticament només pot venir a entrenar un dia i és l'únic canvi que tinc per poder tindre més gent davant. Avui, doncs, bueno, que amb la baixa del Gonza haver de retrasar una mica el Quique, ja no tinc més. És que davant anem molt justets de gent, tenim bons jugadors però tenim els que tenim i bueno, potser és això també, s'ha notat. Clar, la segona part el José Luis ha entrat i bueno, s'ha notat més presència, hem tingut més la pilota, hem arribat amb més perill, però José Luis no puc fer jugar tot el partit, és impossible, perquè és que ve entrenar un dia i no està per jugar un partit sencer. Vull dir, José Luis pot jugar mitja part com avui, te l'aguantarà, però més no t'aguanta, José Luis.
Sap greu, Manel, perquè doncs, aquest equip no és superior als Sitges. Avui aquesta gent ja el poden festejar, no? Perquè aquest 3 punts per mig són molt importants.
Sí, està clar que no era un partit que teníem, entrava en els nostres pensaments, ni siquiera empatar, però durant l'any aquests partits es donen i no solament ens donaran a nosaltres, els donaran a tots els equips. Avui, bueno, no ens han sortit les coses bé, ho hem intentat, hem provat, l'equip ha lluitat, hem treballat, no hem estat encertats en els punts importants i se'ns ha escapat el partit. No podem dir una altra cosa. Ens sap greu perquè, per ells, sobretot, perquè han treballat molt i han lluitat molt i no tinc res que dir. De fet, el penal per mi marca molt el desenvolupament del partit perquè, bueno, els posa amb ells en una situació molt còmoda per no arriscar res i intentar alguna contra fer alguna cosa i sobretot no encaixar. I nosaltres, doncs, ens hem anat xocant contra un mur, sobretot a la primera part, no? I la segona part, quan hem trobat els forats, no hem estat encertats els últims metres i això ens ha acabat condemnant.
Bé, ara es té que treballar la propera setmana, ve el Rodivilles, és un equip doncs, bastant irregular també, però bé, és un equip seriós, per mi més seriós que aquests.
Sí, però bueno, també era un equip més seriós el Capellades i potser està el Sant Sadurní, és que no ho sé, és que aquí cada un, sí. Cada partit és diferent i cada partit és una història i tots els partits són difícils, no. m'és igual que vingui el Rudi Villas, potser millor, no? Un equip que juga a la pilota i que intentarà, evidentment és un bon equip i que està fent bons resultats fora de casa, però bueno, això ens és igual. Encara que haguessin guanyat avui, hauríem de guanyar el Rudi Villas, vull dir que no canvia res. A mi em sap greu a l'anàlisi del partit d'avui, perquè penso que se'ns han escapat 3 punts que haguéssim pogut guanyar. Vull dir, jo penso que de 10 partits com el d'avui en perdrem 2 i avui hem perdut. Vull dir, no és normal el que s'ha vist al camp, però ha passat, és que ja et dic, i no tinc massa a recriminar a ningú. L'equip ha fet tot el que ha pogut, no hem estat encertats en moments claus, i sobretot a cara a porteria, i potser ells han tingut la sort de les mitges vegades que han arribat, perquè el penal ve d'un sac de banda d'ells, i el segon gol és una falta que remata allà sense voler i acaba entrant, sí, sí, sí. I ha sigut increïble, no? Però bueno, és d'aquells partits que has de perdre, perquè si tu les tens clares i no les fiques i ells sense arribar te'n fan 2, el normal és que acabis perdent. Ja dic, els partits es donen durant l'any i avui s'ha donat aquí, no podem dir res més.
La última, costa molt, de guanyar 3 partits consecutius, Manel.
Bueno.
Va costar l'any passat, aquest any anàvem a veure si podíem aconseguir-lo i bum, i avui es perd.
Ja, bueno, això, mira, no sé, què dir-te. És una anècdota, no? Clar, l'important no és guanyar-ne 3 de seguit, és guanyar-los tots,
ja,
si es pot, no?
Ja, però és...
Bé,
sé jo,
al final queda molt, hem d'estar molt tranquils, jo estic content, l'equip a rato juga molt bé, avui per mi ha sigut un accident, bueno, m'ha passat el que ha passat i ja està, no hi ha més, però jo tinc clar que l'equip anirà més i estem jugant millor que fa un mes, això ho tinc claríssim, i jugarem millor perquè l'equip té nivell. El que passa que potser l'únic però que té aquest equip és que ens falta alguna cosa més, si no davant, a la part ofensiva ens falta una coseta més. Ens falta potser aquell punt, aquell recanvi. Avui el que deia el Jordi, mira, a la banqueta per fer un canvi ofensiu, i és que no hi havia ningú, i tot eren defenses i mitjos defensius, i així és molt difícil, perquè clar, no tens poder de reacció. Avui sí que, no perquè hagués posat més gent, potser hagués fet un gol, però un canvi d'actitud, un moment determinat, jugadors ja cansats, que estan necessitant un canvi i no tenen aquest recanvi, no? Bueno, és el que hi ha i intentarem amb això continuar. De totes maneres, si el partit s'hagués donat d'una altra manera, segurament no estaríem parlant d'això, però s'ha donat com s'ha donat, i potser hem de plantejar-se bé com fer per buscar aquesta reacció, no? Que quan tenim problemes l'equip pugui tingui capacitat, més capacitat de reacció. Tot i que jo crec que la segona part està molt correcta, la llàstima és que no ha entrat un gol, no? Perquè si en qualsevol jugada d'aquestes hagués entrat un gol, ells estaven molt tocats, ens haguéssim menjat, no? Però també s'ha de dir que s'ha perdut molt de temps, han entrat molt al ritme, moltes pilotes fora, no sortien, ha sigut un escàndol, l'àrbitre ha allargat el partit només 3 minuts, una encercat targeta a la pèrdua de temps, l'arbitratge molt casolà, no? I això tampoc ens ha ajudat. En el moment que teníem el partit una mica al nostre favor, no ens ha ajudat, no? Per això aquestes coses de futbol també són detalls, però que al final sumen i fan que un partit se te'n vagi, no? I ha passat això, i no hi ha res més a dir.
D'aquesta manera, com han escoltat, analitzava la derrota dels Sitges al seu tècnic Manel Rodríguez, reconeixent, Toni, el que explicava, que potser als Sitges li fa falta alguna coseta més, algun element més a la part ofensiva.
Sí, ell ho deixava clar.
Per buscar, com deia el Manel, també... Doncs,
la reacció, el poder de reacció. Però, clar, dir... Un equip doncs, està cansat al seu delanter i això, clar, mires a la banqueta i el que tens són defenses i mitjos defensius, doncs clar, tens poc poder de reacció, no? Uh-huh. Endavant. Doncs busca això, un parell de peces que li vagin molt bé, que siguin en gaire molt ofensiu, i li costarà, no? Perquè no és fàcil, però bé, tindrà que seguir treballant.
Doncs el Sitges, que jugarà dissabte a la tarda tarda aquí amb el Riudebitlles, un Riudebitlles que ha començat també aquesta temporada d'una forma bastant bona. De moment és sisè a la classificació amb 12 punts, tot i que ahir perdia d'una forma contundent 0-5 a cara seva amb la penya jove.
Sí.
Clar, pots pensar que el Riudebitlles aquí vindrà tocat, però és que no.
No, és que cada partit...
No caurem en la tentació ni de pensar-ho sol, això.
No, ara sí que més que mai és el tòpic aquest que se fa bo de cada partit, és una història.
És cert, com la llum que veiem.
Cada partit és una història i segur que vindrà el Riudebitlles aquí. El Capellades venia de perdre amb la penya jove 0-5, va venir aquí, i les dificultats que li va posar el Sitges per a guanyar el partit, i gràcies a aquest gol del Javi, no? Uh-huh. Perquè si no ara estaríem parlant d'un empat. No, serà una altra història, vindrà aquí, es tancaran. Municipal és fàcil per tancar-se i deixar que passi uns minuts, no deixar els espais als Sitges i patirar els Sitges. Potser no, potser el Sitges resulta un partit rodó i acaba goleixant el Riudebitlles, però tornem a dir això, no? Cada partit és una història i ja veurem què passarà.
Una jornada exigent, la que ve, tant per als Sitges com per al Sobrense, que jugarà, recordem, al camp del Sant Cugat, també dissabte a la tarda, un Sobrense que ahir, com dèiem, empatava 1-1 a Aiguadols davant l'Òdena, l'Òdena que se li va posar partit bastant de cara, marcant, de fet, el primer minut de joc, i a partir d'aquí el Sobrense és allò del voler i no poder.
Sí, el Sobrense el va intentar, fins i tot va estavellar dos pilotes al travesser, i fins i tot el seu extrem, l'Àlex Pérez, va tenir un parell d'ocasions clara per poder perforar a la porteria de l'Òdena, no? Però ahir no era el partit del Sobrense, ahir els seus delanters no tenien encert de cara.
Més o menys com a Sitges,
porta.
No vam veure la millor versió.
No era la millor versió del Sobrense, i potser la millor versió del Sobrense se va veure quan estaven molt ofegats, que ja faltava poc per acabar. En l'últim quart d'hora el Sobrense va apretar moltíssim l'accelerador i finalment se va fer justícia amb el gol de Blas, de Blas Segarra. Però ahir el Sobrense, doncs, sobretot a la primera part, va tenir la seva solució, no la va aprofitar. La segona, doncs, el Sant Mauro estava molt ben col·locadet, i gràcies a l'últim quart d'hora en què el Sobrense, doncs, va apretar moltíssim, va poder guanyar el partit. Però compte que ja quan el partit estava ja més que acabat, doncs ells van tenir un contra un amb l'Albert, l'Albert va fer una gran aturada, perquè si no hagués representat la victòria de Sant Mauro.
Sí, és allò que penses, la feina que tinc com a mínim per salvar un punt, després, clar, aquesta ànsia d'anar cap al davant i de voler com a mínim igual al marcador, igual t'acaba passant factura. I bé, ahir l'Òdena va tenir l'última ocasió del partit, ben resolta, com deies, Toni, per l'Albert. Al final aquest empat a un que penso que s'ha de donar per bo,
sí,
vist com va anar el partit. En altres circumstàncies tu dius, bueno, perdo dos punts, però tal i com va anar ahir, jo penso que el Sobrense pot donar per bo el punt.
Sí, sí,
després,
sí.
Un és més exigent i pensaran, no em conformo amb aquest empat, no? Hauríem d'haver guanyat. Val, això és una altra lectura, però tal i com va anar el partit i quina va ser la situació d'ahir a la tarda a Aiguadols, doncs el punt penso que s'ha de donar per bo. Escoltem, si et sembla, el que deia el míster, el Josu, després d'aquest empat, després d'aquest punt que salvava pràcticament sobre la campana amb el gol de Blas Segarra.
Potser no ha sigut el nostre millor partit, però sense ser el millor partit, crec que l'únic que ha volgut jugar a futbol ha sigut el Sobrense, i l'Odena, des que ha fet el gol al minut 2, s'ha pues, dedicat a perdre temps amb el porter, amb els jugadors, sense massa polèmica, perquè no l'hem creada, però clar, al final va cremant molt, és jugada tras jugada. La primera part, jo comptant més o menys, s'han perdut 7 minuts, no ha escoltat ni un segon. Clar, un equip que vol jugar a futbol i li paren tota l'estona el ritme és molt difícil, i nosaltres tenim un equip que a la que juga molt a futbol crea ocasions, a la que juga poc li costa. Bueno, la segona part crec que no hi ha hagut color, hem tingut tota la possessió, o sigui, bueno, si es fa això que fan a la tele, no sé què dir-te, però segur que era un 80-20, segur, i bueno, doncs mira, hem tingut la fortuna d'al final fer un gol. Bueno, crec que ha sigut just.
Clar, el gol tan aviat d'ells marca ja una miqueta el devenir, no?
Bueno, el gol tan aviat d'ells és una falta de concentració nostra, no hi ha més. O sigui, marca el devenir. Bueno, jo prefereixo que me'l facin el 2 que me'l facin el 88, clar. Tens 88 minuts per rectificar i per intentar treure el partit endavant. Ho hem intentat, el que passa és que en la primera part ens ha costat molt, 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 molt. No estàvem dintre del partit, no hem sabut jugar a un equipet que no és mal equip, però bueno, ha vingut aquí a tancar-se darrere, a estar ben posicionats, i ho han aconseguit estar ben posicionats, i bueno, no hi ha res a dir. Jo li he dit a ells, vosaltres heu fet el vostre lloc i és tan lícit com el meu, no hi ha problema. El que passa és que fins que no hem arribat a intentar baixar la pilota i moure-la pel terra, no hem pogut crear no ocasions, perquè potser ocasions no, però per lo menys jugades de 2 contra 1, jugades d'internades per banda, etc. A la que hem baixat d'un costat a l'altre i hem jugat més o menys ràpid, pues les hem creat.
És curiós, quan més ha remenat el Sorense, quan més ha tingut la possessió de la pelota, fins i tot ells han pogut guanyar en l'últim instant, eh?
Sí, però bueno, això és anecdòtic. Jo crec que això és anecdòtic. Sí, és cert, hem tingut una altra vegada. Però això ja és l'orgull del Sorense, l'esperit, el cor, d'anar a pressionar i deixar-te l'esquena pues allà. Bueno, per això està l'Albert, també. Ha tingut una badada en tot l'any, que ha sigut el 0-1, bueno, i ha parat el que era l'1-2. Bueno, una per l'altra. Tens tota la raó, Toni, han pogut fer l'1-2, però no és just que ens quedem amb aquesta jugada. O sigui, el just és que el Sorens havia de guanyar avui 3-1 i hem empatat. El que passa és que les circumstàncies són que, bueno, hem empatat al minut 93, no sé, el 94. Llavors, bueno, això és, bueno, guanyar un punt, clar, òbviament, tenies perdut el punt, però bueno, no sé.
T'esperaves un rival com l'Òdena?
No, per res, m'ha sorprès. Pensava que serien més descarats i clar, m'he quedat una miqueta parat quan la primera jugada que ens han donat s'han tirat cap enrere a guardar les esquenes, i ho torno a dir, és molt lícit i tothom ho hem fet algun cop i no passa absolutament res, però m'ha sorprès en aquest sentit. Pensava que ens apretarien una miqueta més, que vindrien una miqueta més amunt, que ens crearien més perill. No recordo, excepte aquesta que dius tu, Toni, d'ara al final, no recordo cap. El gol anul·lat, què diuen ells? El gol anul·lat és una patada sense pilota que li dona un tio a la Dani Abril, que l'ha lesionat, per cert. Clar, protestar això, bueno, per sort una vegada l'àrbit ho ha vist a favor del Sobrense, per sort, i hem acabat amb 11. Bueno,
a l'inici de la primera part, de la segona part, canvies a Raül, per què?
Bueno, canvia Raül perquè Raül està no al 100%, sinó que està al 200% de motivació, i això ens crea tota l'estona pèrdues de control de la pilota, pèrdues de la posició, ens creen dos contra un constantment amb l'Abril. Bueno, el Raül és un jugador molt temperamental, molt temperamental. A la que ja no l'ha sortit bé els primers 20-25 minuts, ja el tio anava boig, cap endavant a pressionar, i ni arribava davant ni arribava darrere. Bueno, hem parlat el Xifre, el Fitch i jo, en un moment, i hem dit, bueno, hem de fer alguna cosa. Hem intentat posar el Joan a la banda, no ha sortit bé tampoc, no m'ha agradat gens, però bueno, ho havíem de provar, perquè el Moja estava rebent pilotes allà al mig, i bueno, i quan hem tornat a fer més o menys les coses normals és quan el Sobrense ha tornat a jugar a futbol, que és, bueno, pues el Joan al mig i les bandes, gent que sigui de banda. No té res més, el de Raül és això, però és intentar donar un cop d'efecte a l'equip, perquè en aquell moment estàvem una miqueta perduts i no teníem profunditat per l'esquerra. Per la dreta sí, l'Àlex estava entrant, no sovint, però bueno, ha entrat 3-4 cops bastant clares, però és que la banda esquerra no funcionava, llavors havíem d'intentar tocar alguna cosa. Bueno.
Dels equips de dalt, en aquesta jornada, Josu, no sé, desconec què és el que ha fet el Barça i Vilanova, els únics que heu punxat sou vosaltres.
Hem punxat nosaltres? No, és que no estic d'acord, ja us ho dic cada setmana i us escolto, i malgrat l'entrenador del Sobrense no li agradi, no és que no m'agradi, ja li pot dir el Jordi Martí, no és que no m'agradi, és la realitat. El Sobrense és un equip nou, superjove, amb molta gent de la Blanca, amb molta gent de l'any passat de la Blanca, no té un jugador veterà, sí, el Galetti no juga mai perquè no està mai, llavors no té un jugador veterà. És un equip que vol competir setmana rere setmana i tenim 14 punts i no hi ha més i hem de mirar els Alcoatzes Garrigues i a partir d'aquí mirarem el següent partit i a partir d'aquí el següent partit i el que faci Sant Mauro no m'importa, us ho dic de veritat, no m'importa. Miraré el Sant Mauro la jornada que em toqui amb ells i punt, perquè no puc controlar el que fan els altres, jo només puc controlar el que fa el Sobrense i és així i no vull que torni a sortir aquest tema
de que... Ei, només t'he dit que heu punxat.
Sí, no, però porto tota la setmana escoltant que l'entrenador del Sobrense no li agrada parlar de que estarà amunt. No és que no li agradi, ojalà estem amunt, però és que estem a la jornada 6.
Avui s'ha donat un passet enrere?
No, per res. Avui s'ha donat un passet enrere, Fitxi?
Per res.
Sobrense té l'objectiu d'anar partit a partit. Quants equips han perdut algun partit ja?
Ostres.
Quasi tots, menys 3 o 4, no?
Menys 3.
Pues el Sobrense...
Vosaltres 3. El Sant Mauro, Vilanova i tu i vosaltres.
Pues seguim invictes. Clar, jo això no veig un pas enrere. L'Odena és un bon equip, eh?
Sí, sí.
L'Odena és un bon equip. La setmana passada l'Odena va fer 5. Llavors era un equiparro. Avui hem empatat el Sobrense. És un pas enrere. Per res. Hem tret un punt quan havíem perdut els punts. El que vull dir és que cada partit és una història. Ahir vaig anar a veure el Sant Cugat i les Roquetes, la segona part, li va fer un tratxa, però un tratxa. I el resultat és una 4. El que vegi el resultat diu, hòstia, hòstia. I el que parli amb els que vam veure el partit, et direm, pues, amb l'1-1, les Roquetes va tenir el Sant Cugat ficat a l'àrea. El que passa és que té un tio molt bo, que a la contra et pot matar, i ho va fer així. El futbol té això, pots perdre amb tothom, pots guanyar amb tothom.
Bueno, doncs la setmana que ve, amb el Sant Cugat, com afronteu el partit?
Bueno, ja t'ho estic dient, és un equipet bastant sèrio en defensa, amb mancances, i té un dels millors jugadors que jo he vist en aquesta categoria, i porto molts anys en aquesta categoria. Un xavalet, molt jove, molt disciplinat, me recorda molt el Jona, però sense parlar. Treballant, i porta l'equip, ja veureu, porta l'equip. Baixa de darrere, defensa, ataca, esquerra, dreta, mig... M'agrada molt i intentarem tapar aquest tio i que els altres no surtin, òbviament, que juguen 11. Però el Sant Cugat té punts febles també, eh? Té punts febles que òbviament els intentarem treballar pues, des de dimarts.
D'aquesta manera, com han escoltat, analitzava el partit, aquest empat a un entre el Sobrense i l'Òdena, amb el míster Josu Julián, un Sobrense Toni que ha deixat a la tarda, té un repte també important, com és intentar treure quelcom de positiu de Sant Cugat.
Sí, serà un partit molt complicat i difícil, perquè el Sant Cugat, al seu camp, doncs, fa servir molt bé les seves armes. No és un camp molt gran, és un camp més bé petit, i doncs, clar, això realment serà un arma a tenir molt en compte. El que passa que el Sobrense doncs, té una bona plantilla, té un bon equip, i doncs, ja ho va demostrar el camp de la Fundació, a l'Etip Vilafranca, guanyant. Si guanya el camp de la Fundació, també pot guanyar el camp del Sant Cugat. És capaç de guanyar qualsevol camp, perquè és un equip preparat per estar a dalt.
És evident que el Sobrense està capacitat
per guanyar qualsevol
equip.
I per això serà un partit maco, perquè el Sobrense doncs, farà servir les seves armes i a veure si el Sobrense pot aconseguir la victòria. Jo diria que té molts números, però clar, es troba en Sant Cugat molt fort.
Sí, molt fort, que de moment s'ha col·locat líder després de l'1-4 aconseguit al camp de les Roquetes. Partits, per tant, prou interessants. Coincidiran de nou dissabte a la tarda el Sitges, que rebrà aquí a Aiguadols al Riu de Villes, i el Sobrense, que com dèiem, jugarà al camp de Sant Cugat. Obrim ara, tot seguit, bloc poliesportiu. I hem de parlar, com no, de l'emotiva jornada que es va viure el passat dissabte al pavelló de Pinsbens en l'acte de presentació dels equips masculins i femenins del Club Bàsquet Sitges, un pavelló de Pinsbens ple a vessar, ple de gom a gom, per assistir, com dèiem, a aquest acte de presentació i també per retre un homenatge al malaurat Pol Lahoz Campanyà, a qui l'entitat, el Club Bàsquet Sitges, li va fer un sentit i emotiu homenatge. Tots i cadascun dels jugadors, des dels més petits fins als més grans, van sortir al parquet del poliesportiu de Pinsbens. Tot seguit es va projectar també un vídeo de record a la figura de Pol Lahoz Campanyà, els seus familiars també presents en aquest acte d'homenatge. El club li va lliurar un parell de rams de flors a la família. En fi, moments molt, molt, molt emotius, els que es varen viure el passat dissabte al pavelló de Pinsbens. Recordem que hi havia en marxa aquest acte solidari, l'anomenat triple solidari, amb el sorteig de les samarretes dels equips ACB, de la Sígnia Manresa, del FIAC Joventut i del Barça Rigel. També es va sortejar una samarreta de Catalunya. En fi, una jornada molt, molt maca i emotiva alhora, com dèiem, en el record de Pol Lahoz. Pel que fa a la campanya de taps, recordem i ens han informat des del Club Bàsquet de Sitges que la campanya continuarà vigent fins al dia 31 d'aquest mes d'octubre. És a dir, aquells que encara tinguin taps de plàstic, no es preocupin, els poden fer arribar encara, perquè la campanya, repetim, s'allarga fins al dia 31 d'octubre. Què es farà amb els diners? Doncs, bé, malauradament, aquests diners inicialment estaven destinats a sufragar el viatge d'en Pol a Boston, als Estats Units. Hores d'ara, des del club ja s'ha informat que aquests diners es lliuraran al laboratori de recerca sobre el càncer infantil de l'Hospital de Sant Joan de Déu, del qual el Club Bàsquet de Sitges n'és soci col·laborador des de l'any 2008. En fi, un acte molt emotiu, el que es va viure, com dèiem, el passat dissabte al pavelló de Pinsbens, assistències destacades com, per exemple, la del president d'honor de la Federació Catalana de Bàsquetbol, el senyor Enric Piquet, i també per la senyora Vinyet Lluís, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sitges. En el pla esportiu, doncs, bé, hem de destacar, com no, la sisena victòria consecutiva del primer equip del Sènior A, que es va desfer del Club Bàsquet Cambrils per 96 a 75. De fet, un partit que no es va resoldre fins als dos últims quarts, els parcials que van ser de 28-25 al primer període, 20-24 al segon. Per tant, el que Cambrils va marxar amb un 48 a 49 al descans, i els dos últims parcials que van ser els definitius per apuntar-se a aquesta sisena victòria, com dèiem, 96 a 75. 19 punts màxim anotador Marc Sabater, i 19 punts també va anotar Edu Pinheiro. El proper partit que jugarà el Sènior A del Bàsquet Sitges serà a Reus per enfrontar-se amb el Ploms Salle Reus B dissabte a la tarda. Altres resultats de bàsquet que ens deixa aquesta jornada de cap de setmana, doncs, per exemple, que el Sots 21 va guanyar 77 a 60 al Club Bàsquet Aula, que el Júnior B va perdre 57 a 65 amb l'Esparreguera, que el Cadet A va guanyar 50 a 74 a la pista del Ribes, que el Cadet B va perdre de 4 punts en la seva visita a Vilanova, 61 a 57, que el preinfantil A va perdre de 10 a la pista del Ribes, 54 a 44, i que el mini B va perdre de 34 en la seva visita a la pista del Sant Just. Sant Just 64, mini B 30. Pel que fa al bàsquet femení, bon resultat per al Sènior A, que va guanyar 59 a 74 a la pista del bàsquet pretenc. El Cadet A, que va guanyar 60 a 37 al menú del petit bac. El preinfantil A, que va perdre 37 a 56 amb el Vegas. El mini A va perdre de 10, 52 a 62 amb el Cornellà, i finalment el mini B, que en va guanyar 59 a 27 al bàsquet al Vendrell. Minuts finals del temps a descompte d'aquest vespre, Toni, per parlar d'hoquei patins, d'un partit que finalment no es va disputar amb el que havia d'enfrontar amb la segona catalana del Club Patí Sitges i el Lleida Llista. Què va passar? Doncs que el Lleida Llista va voler avançar el partit el divendres dia 19. El Club Patí Sitges va dir que no podia perquè molts jugadors treballaven i no podien assistir al partit. I el Lleida Llista doncs, va dir, molt bé, doncs no ens presentem.
Sí.
Va al·legar 5 baixes mèdiques i de moment l'acord està així.
Sí, ells van arribar aquí amb el delegat i un altre membre de la Junta del Llista i doncs va al·legar això. No? Va ser una llàstima perquè el pavelló hi ha un bon ambient, realment estava un pavelló que feia goig, el que passa que clar, ningú s'esperava i tothom va quedar sorprès amb aquesta ausència del jugador del Llista Blava. Clar, ara tindrà que decidir la federació. El que passa que la federació doncs, segurament farà el més fàcil i doncs s'arrentarà una miqueta les mans i farà jugar aquest partit, no sé quan, però el farà jugar.
Uh-huh. Ens diuen des del mateix Club Patí Sitges que els lleidatans es van posar en contacte amb el Club Patí Sitges per avançar el maig a la nit del divendres 19 d'octubre, perquè el primer equip jugava dissabte un partit de l'Hockey Lliga amb la Voltregà. La junta directiva del Club Patí Sitges va comunicar que el canvi no era possible perquè gran part dels jugadors serien absents per motius laborals. Amb aquests fets damunt de la taula, com dèiem, ara serà el comitè de competició de la Federació Catalana de Patinatge la que decidirà si dona els 3 punts al Club Patí Sitges o bé ordena la disputa del partit. Com deies, Toni, em sembla que anirem més per aquesta segona qüestió, no? Que el partit s'acabarà jugant.
Sí, me dóna la sensació que és això, el gran pot amb el petit i farà, passarà això, no? Que doncs, al final doncs, el Patí Sitges tindrà que jugar aquest partit doncs, que esperem que sigui just, que faci justícia, però que segur que serà així.
Un Club Patí Sitges que aquest proper cap de setmana tindrà dos partits.
Sí, tindrà dos partits perquè aquest cap de setmana el partit del Cambrils es tindria que jugar al pont de l'1.
De l'1 de novembre.
De novembre. Què passa? Doncs que n'hi ha jugadors que li diria molt bé no jugar aquest partit. Doncs clar, Magí Mestre va trucar i va parlar amb la gent del Cambrils. Aniran a jugar allà a Cambrils, que és el partit que tenien que jugar després de l'Andorra, que és el que jugaran el dissabte a la tarda,
a
divendres
dir,
jugaran a Cambril
i dissabte partit.
I el dissabte partit amb l'Andorra a partir de les 7 de la tarda.
Mare de Déu.
Sí, però és això, no? Que d'alguna manera són jugadors que no cobren, que estan treballant,
sí, no,
que doncs que aprofiten aquest pont doncs per fer les seves coses i que clar, el club té això ho té molt en compte i doncs mira de treballar de cara a aquests jugadors i clar, per això és el convenient que es jugui aquest partit amb el Cambrils el divendres i el dissabte doncs jugar el partit amb l'Andorra que serà el proper rival aquí a Pinsbens.
Tenim el Magí ja? Doncs a veure si podem parlar amb el Magí Mestre, coordinador del Club Patí Sitges. Magí, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com va tot?
Bé, aquí, fent el que es pot.
Molt bé. Escolta'm una cosa, Magí. Bé, bàsicament et trucàvem perquè ens poguessis explicar una miqueta el tema de la suspensió del partit, no? El fet que el Lleida us demana jugar divendres, vosaltres des del Club Patí Sitges dieu que el partit divendres no es pot jugar perquè molts dels jugadors del primer equip doncs, treballen. Aleshores ells doncs, s'ho agafen com s'ho agafen i decideixen no presentar-se dissabte al·legant baixes mèdiques. Més o menys la història va anar així, no?
Sí, diríem que fa uns 10-15 dies ens van enviar un mail, no ens van trucar, ens van enviar un mail i demanaven a veure si en comptes de jugar dissabte aquí a Pinsbens podíem anar a jugar allà divendres a les 9 de la nit i fer un intercanvi de jornada.
Val, d'acord.
Allà i després vindre aquí. Nosaltres, els divendres sobretot, hi ha un parell de jugadors que estudien i dos que treballen, i el que no podem fer és donar avantatges al contrari.
Està clar.
Si dius que sí, però els nostres poden, cap problema. Però sabien que també ells el dissabte el seu equip de l'Hockey Lliga jugava a Voltregà. Clar, si donem tantes facilitats als contraris, quan amb tu els contraris no te'n donen ni una, jo no dic que no siguem bons, però tampoc...
Tontos.
Anar amb el cir i la mà.
Ah, això mateix.
El que nosaltres hem de fer és defensar els nostres interessos com si hagués sigut al revés, perquè si hagués sigut al revés, ells que no t'ho haguessin canviat.
Ja.
Dius que falten dos o tres jugadors, diran que t'espavilis, que tens juniors o juvenils, i endavant.
Ja.
Nosaltres els vam dir que no podia ser i era veritat, perquè els jugadors no podien, però no em van dir cap més solució. Ells només volien aquest canvi i ja està. Vale? Si m'haguessin dit, mira, en comptes de les 7, juguem a les 4 o a les 8. Qualsevol club que ens han trucat, hem intentat canviar. Mira, per exemple, la setmana que ve amb l'Andorra. S'havia de jugar la següent setmana, però hi havia aquell pont de Tots Sants. Ens vam parlar, ens vam posar d'acord i el juguem aquest proper dissabte. Tot parlant, no hi ha problema. Però hi ha una petita llei que diu que si presentes 5 baixes metge no et pots ajornar el partit. Ara el comitè de competició decidirà.
Ja, i decidirà molt probablement que s'haurà de jugar el partit.
Teòricament sí, però els últims 2-3 anys sempre s'ajornava i es jugava un altre dia. Però com que feta la llei, feta la tràmpola, la federació també ho sap.
Ja.
I al final ara s'ho mira molt en lupa si és correcte o no aquestes baixes.
Clar, que la cop i volta, tu presentis...
Clar, perquè tu tens un amic metge, firma 4 que estan, 5 jugadors que estan engripats,
sí,
i que no poden jugar o tenen febre i ja està. Però clar, és molt casualitat que fa 15 dies ja tenien aquesta grip, no?
Sí, tot fa...
Però clar, nosaltres els últims anys, quan teníem els dos equips filials, molts pocs equips t'ajudaven. No col·laborant, doncs nosaltres hem de mirar pel nostre equip també.
Està clar. Escolta, Magí, aquest cap de setmana doble cita, no?
Doble jornada, diguem, tenim dos partits importants, que són divendres a 2:15 a Cambrils i després dissabte juguem aquí a casa contra Andorra, que tocava, com he dit abans, el per Tots Sants, i l'hem adelantat i juguem a 7:45 aquí al pavelló de Sitges. I també et volia comentar, per exemple, una anècdota semblant a lo de Lleida. Nosaltres el dissabte un equip a la Vi va jugar a Cambrils. Vam demanar jugar un darrere l'altre, el divendres o dissabte, perquè un jugador de segona fa entrenador d'aquest a la Vi.
Ja.
I em van dir que gràcies, però no acceptaven. Val?
Sí.
Tu demanes coses i...
Sí.
No... Clar, jo havia pensat per l'entrenador. Haurà d'anar divendres a nit i dissabte un altre cop allà. Posa l'un darrere l'altre i endavant.
Clar, no? I facilites les coses.
Clar, aprofites aquest nano, haurà d'anar dues vegades a Cambrils.
Mare de Déu, què costa poc ser...
No sé, és que si ho mires en temps i ho vam demanar en temps, però cadascú cada seu agafa el que vulgui, no?
Està clar, però ostres,
perquè
no costa gens.
Perquè si no t'accepten, no has de jugar tant com mal que el calendari. Doncs mira, amb l'Andorra ens hem posat d'acord, no hi ha cap problema.
Molt bé.
En comptes de jugar a les 6, que a 6:45, que és el nostre horari, em van dir, escolta, que venen d'un altre partit i vindran just. Pots posar un rato més tard? I parlant...
Sí, la gent s'entén.
I la pena és que també dissabte a Lleida hi havia força gent al pavelló,
sí,
hi havia bon ambient, tots els jugadors van cridar a l'afició, van cridar amics, família... I no sabien què dir-los al públic.
Sí.
Vam fer un partidet entre nosaltres durant un quart d'hora, com d'exigir per dir alguna cosa, però no és el mateix.
Ja, és evident.
Se't queda la cara una mica així.
Sí, una miqueta de tonto, com es diu en aquests casos. Sí. Magí, moltes gràcies per haver atès la nostra trucada. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Gràcies.
Doncs en Magí Mestre, bàsicament això, volíem trucar-lo perquè ens expliqués la situació, no? Com havia anat tot plegat, quina havia estat la història de la suspensió d'aquest partit. Ja veus, Toni, com deia el Magí, no es pot anar amb el ciri a la mà, com es diu.
No.
O amb el lliri,
No, aquí tens que anar...
Tu sempre intentes fer les coses bé, intentes posar-te d'acord amb l'altre club per intentar, doncs, facilitar les coses i després et diuen, ja t'espavilaràs.
Sí, aquí cadascú mira el seu interès. I clar, l'interès del Llista Brava era evidentment jugar divendres perquè dissabte anava a entregar, sí. I doncs aquí no miren prim, aquí com tu és petit ja t'apanyaràs.
Jugar divendres i a Lleida, que aquesta no la sabia, més a dir que...
Sí, jugar ja, encara fer-li la feina, posar el llit i tot, no?
Sí.
Déu-n'hi-do.
En fi, doncs ho hem de deixar. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé. I a vostès també moltíssimes gràcies per la seva atenció. Els esports tornen dimecres a la tertúlia Pilotes Fora. Gràcies, que acabin de passar molt bon dia. Adéu-siau.
Tota la informació esportiva a temps de descompte. Amb Pitu Valera i Toni Muñoz.